La Seu d'Urgell, 105.0. Sempre amb tu.
Indrets, el programa que t'apropa racons amb encant de la nostra diòcesi d'Urgell.
Molt bon dia, benvinguts al programa Indrets. Com cada dissabte, visitarem alguns llocs amb encant de la diòcesi d'Urgell. L'Àlex Alsina és el control tècnic, els parla Carme Bonet. Avui el programa Indrets ens porta fins a l'ermita de la Mare de Déu del Boscal, al terme municipal de Cava en Sovell, i fins al santuari de la Mare de Déu de Bastanist, al terme municipal de Montellà-Martinet. Anirem primer fins al santuari de la Mare de Déu del Boscal. És una ermita situada a poc més d'un quilòmetre d'en Sovell, als peus de la Serra del Cadí, a 1.338 metres d'altitud, a l'interior del Parc Natural del Cadí-Moixeró. És un dels espais naturals més ben conservats de la comarca de l'Alt Urgell, un paratge natural de gran bellesa. El santuari del Boscal és una ermita ampla d'una nau amb tres capelles laterals. En els darrers anys s'hi ha dut a terme obres de restauració com la teulada i també obres de millora en el seu interior. Antigament, en la casa annexa, que avui està ocupada per particulars, hi havia una comunitat religiosa de dominics que s'encarregaven de l'acollida de persones que hi passaven la nit. Això s'explica perquè per aquest indret hi passava el camí Cardoner, una via de comunicació per on es transportava la sal de les mines de Cardona cap a les grans zones de la Cerdanya i el Conflent. L'aplec del Boscal és un dels més populars i concorreguts de la comarca de l'Alt Urgell. La festa principal se celebra el primer diumenge de setembre, tot i que al mes de maig s'hi du a terme una altra celebració no tan concorreguda. De tot això en parlem amb mossèn Manel Pal. Bon dia.
Sí, bon dia, bon dia.
De quan tenim notícies de la Mare de Déu del Boscal?
Bé, notícies històriques concretes no es poden precisar bé. És molt antic, el santuari pertany, com has dit, al poble d'en Sovell. Al poble d'en Sovell hi ha notícies de l'acte de consagració de la catedral de la Seu, llavors en deien Na Sovell, del segle IX. Uh-huh. Hi ha notícies. I aquella església que hi ha de Sant Martí, que és el patró, és molt antiga, romànica, molt antiga, o sigui, de 1.000 anys, almenys. Però al santuari no en tenim referències molt antigues. Les referències escrites concretes són del segle XVI, del pare Camós, que es deia, un religiós que va fer un llibre que se'n diu el Jardín de María, Jardín de María plantado en el Principado de Cataluña, que és de l'any 1657, del segle XVII. I ell allí va anar per molts llocs de Catalunya i descriu molts santuaris. I també descriu el santuari de Boscal, que era important llavors, el segle XVII. I descriu també com era la Mare de Déu i això.
I aquesta importància que ve donada aleshores?
Sí, aquest santuari, per la llegenda que hi ha, perquè ell també la recull, aquest religiós pare Camós, recull la llegenda que també està posada en vers en els gojos. Aquesta, la imatge la troba en un dia a baix, més avall del santuari actual. Potser 2 quilòmetres, hi ha 1 quilòmetre i mig més avall, que hi ha unes roques i sorta i surt una font, que diu la font de la Mare de Déu. I hi ha una roca i uns boixos allà. I allà diu que la van trobar, un pastor. I la van portar a Estana, perquè era un pastor d'Estana. Estana diu que va marxar la nit, la Mare de Déu, i se'n va tornar allà. Llavors la van tornar a agafar i la porten, diu, potser que la deixem en Sovell. Llavors de l'Eglésia d'en Sovell, també diu que va marxar. I llavors em diuen, la posem, doncs? I llavors diu que va nevar fora de temps i va nevar allà al cap, allà on és ara el santuari, en aquella collada, i van dir, ah, això és un senyal, aquest miracle, és un senyal que la Mare de Déu, Déu voler que el santuari se li faci allà a la capella. I llavors diu que van fer una capella allà. Tot això no hi ha dades històriques, això és la llegenda.
És llegenda.
Llegenda, però aquestes llegendes acostumen a tenir sempre un fons històric imprecís, no?
Uh-huh.
Bé, doncs allà fan fer la capella, que devia ser una capella petita, romànica, generalment, del segle XI o XII, devia ser. Bé, el que passa és que després, per aquell lloc, hi passava molta gent i es va fer doncs, popular i famosa aquesta capella. I després, segurament devia ser, això no tenim ni idees, dades precises tampoc. Llavors l'amplien aquesta capella i en fan una església molt gran, que és la que hi ha ara encara, que caben 500 persones. Allò sembla una catedral, no pas una capella d'alta muntanya.
És molt gran.
Molt gran, molt gran.
I per què es fa tan gran?
Doncs perquè en aquesta collada en què està edificat el santuari i l'ermita aquesta de la Mare de Déu, resulta que era un lloc de descans, un lloc de pas, per molta gent, unes caravanes que venien des de la Cerdanya, Cerdanya francesa també, Cerdanya catalana d'ara, per anar a buscar sal. Anaven a buscar sal a les mines de sal de Cardona, que són molt antigues. I la sal és un element necessari pels bestiar també
i per
les persones també, pel menjar. I llavors, on anaven a buscar sal? Per exemple, des de Montlluís o des de Llancí. El lloc més a prop era Perpinyà, però és molt lluny. I llavors, l'altre lloc on hi havia sal era a Cardona, a les mines de Cardona. I llavors, què feien? Doncs, sembla que organitzaven unes caravanes amb matxos, una colla de gent. I llavors, des d'aquests llocs allunyats, doncs venien i quan eren a davant d'Arsègal baixaven des de Puigcerdà o de la Cerdanya i llavors pujaven amunt pel camí anant cap a Arsègal i per això a mitja pujada d'Arsègal hi ha una capella dedicada a la Mare Déu del Carme, que és la patrona dels mariners, però també és la patrona dels saliners. I ells es reposaven una mica allí i per això hi van fer llavors també molt antiga aquesta capelleta que hi ha ara. Que fem la festa de la Mare del Carme. I llavors continuaven pujant, muntanya amunt, fins a en Sovell. D'en Sovell acabaven d'arribar un quilòmetre i mig fins al santuari, a la collada. I allí eren acollits, podien passar la nit. El bestiar que portaven els matxos podien menjar i veure que hi havia també la font. I bé, i l'endemà havien de continuar. Llavors, al continuar, què feien? Baixaven cap a baix al torrent de Vilanova, a la Molina de Lletó, des d'allí pujaven cap a Collavances, que es diu, des de Collavances donaven el tomb seguint el bosc del Cadí i anaven cap a Traient, de Traient a Fornos, i després de Fornos agafaven la collada que puja cap a Port del Comte. I del Port del Comte ja baixaven cap a baix, cap a Solsona, cap a l'indret d'allà, i ja eren de seguida a Cardona.
I qui el
portava? Clar, perquè si no feien això, fixa't tu, en aquell temps que no hi havia carreteres ni res, havien de pujar, de baixar cap a la Seu, de la Seu anar cap a Organyà, d'Organyà cap a Oliana, d'Oliana cap a Solsona...
Era molt més llarg.
Molt més llarg. Bé, això fa que Buscal es va fer molt conegut, i en l'arxiu diocesà hi ha documents, que la gent deixen coses pel monestir de l'Església per adornar-la, de manera que es veu que hi havia uns altars barrocs daurats molt macos, que tot això es va fer molt bé per la Guerra Civil l'any 36.
Es va destruir tot.
Es va destruir tot.
Completament.
Completament.
No queda res de...
No hi va quedar res. I l'edifici es va quedar, però tots els altars cremats, i l'imatge de la
Mare de Déu, això sí.
La imatge de la Mare de Déu també cremada. Sí, L'alzina d'en Sovell era present, ell m'ho explicava com la van cremar i tot, que ell era un vailet de 14 anys o 15 llavors, se'n recordava perfectament i m'ho explicava.
És l'única destrucció que es coneix que ha patit
sí, aquest Sant Joan. Sí, l'única. Uh-huh. Però els edificis van quedar, l'edifici. Ja hi ha hagut un espoli molt gran.
La casa d'acollida?
Un espoli molt gran va ser la casa d'acollida i tot això, quan l'any 1855 hi va haver el que es diu la desamortització de Mendizábal i de Madoz. Uh-huh. 10 anys més tard. I llavors tots aquests béns de l'Església se'n va encaldar l'Estat. Ho va prendre l'Estat, els frares dominics d'aquí, bueno, la parròquia, el bisbat. Tota la propietat, que hi havia uns prats, uns camps i tot, i vivien d'allò. Doncs tot encautat.
I quan va retornar?
I la casa igual. Uh-huh. Només vam deixar pel bisbat els 300 metres quadrats, molts quadrats, molts metres, de l'interior de l'església. Aquests el van deixar al bisbe.
I la resta?
I la resta tot es va apoderar a l'Estat. Uh-huh. I després van fer subhastes d'aquelles que feia, o va comprar un que es deia un marquès d'Ijar, de allà de l'Aragó, un Seroll, i mai se'n va preocupar, ni va anar mai, ni res, clar. Després ho va tornar a vendre i darrerament, ja en el segle XX, ho va comprar el Ventura, que es diu de Josep Ventura, que és d'en Sovell, que vivia a Barcelona, a Buscalé, que li diem. I ells fan llum i ens donen llum per l'església, de manera que aquesta església, que després de la guerra va quedar reduïda a una tercera part només.
I quines són les principals celebracions que s'hi duen a terme?
La festa principal, doncs, actualment, és la del primer diumenge de setembre i n'hi ha una altra que és... no hi va tanta gent, només els propis de... un bot de poble, que es diu. Però és molt bonic d'anar-hi, llavors. És el primer dissabte de maig, quan el carrer està tot nevat i tots els prats són verds, ja i florits. És una meravella.
I per què es va fer aquest bot de poble?
No se sap. Generalment aquests bots de poble els feien sempre al segle XVI, XV, XVI, XVII, quan hi havia pestes. Uh-huh. Hi havia pestes i llavors la gent, esclar, feia un bot de poble i si no agafaven les malalties, doncs donaven gràcies a Déu i els ajuntaments, diguéssim, feien aquests bots de poble. Uh-huh. I això encara es conserva fins ara.
El dia de la pleca es canten els gojos.
Ah, sí, esclar, hi ha uns gojos molt antics. Aquests gojos tenen una música molt solemne, molt bonica. Verge i Mare Gloriosa i del Cel Emperadora, socorreu-nos piadosa de buscar el rei de senyora, i va descrivint l'història del trobament de la imatge i la invocació per les malalties i per tot. I després, jo també hi vaig fer uns versos més fàcils de cantar, bueno, i perquè com que resem també el rosari, doncs llavors abans de resar el rosari cantem unes estrofes amb una tonada que va fer mossèn Agustí Brascó, que un ave Maria, que es va repetint ave Maria, ave Maria, ave, 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 com l'ave de Lourdes, diguéssim. Uh-huh. I dic, a buscar el trobada, tresor d'en Sovell, signes sol i albada, del bon temps no ve. Vilanova i Cava, que a l'Àsia Artador i Arsegal cercaven en vos el millor, etc. Romeus de la vida, venim fins a vos, Déu la beneïda amb vostres clarors. Ample llar oberta, faci pluja o sol, rep tot cor l'oferta del vostre consol. Més gran rodalia fa la plec més viu, no hi ha llunyania quan l'amor somriu. Això ho cantem abans de la missa o després de la missa, i els gojos es canten mentre la gent passa a venerar la imatge, perquè van fer unes escaletes que es pot pujar a venerar aquesta imatge darrere de l'altar.
Mm-hmm. Doncs gràcies.
Bé.
Fins a la propera.
Ja, això mateix.
Deixem el santuari del Buscal, tornem a la carretera nacional 260 i arribem fins a Martinet, on trobarem un trencall que ens portarà fins al santuari de Santa Maria de Bastanist, tot molt ben senyalitzat per trobar-ho. El santuari de Santa Maria de Bastanist està situat al peu de la Serra del Cadí, al municipi de Montellà i Martinet, a la comarca de la Baixa Cerdanya. Per la documentació de donacions es té notícies de l'església datades des de l'any 1322. A la llinda de la porta hi ha gravada la data de 1704, que va ser reedificada de la seva època romànica, només queda l'absis i una petita part de la nau. Va patir greus destrosses per les tropes franceses al 1790 i al 1804 i va ser incendiada durant la Guerra Civil Espanyola l'any 1936. Es va reformar novament l'any 1949. La imatge de la Verge de Bastanist va ser trobada per un jove pastor al mateix lloc on es va fer l'edificació, segons compten l'any 1109. La imatge va desaparèixer durant l'incendi de 1936. Els experts l'havien datat a l'entorn de 1150. Actualment es venera una reproducció de l'anterior talla policromada. En parlem amb mossèn Ramon Balaguer. Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Parlem dels orígens de la Mare de Déu de Bastanist i del santuari. Expliqui'ns una mica el que se'n coneix.
Home, vull dir, sí. Les dades que consten, clar, es discuteix de que entre el 1109 o 1209 és quan se va d'alguna manera construir el santuari, almenys per una data que posa sobre una pedra sobre el cancell de l'entrada de la porta de l'església. Però bé, l'origen una mica més de tot això ve de que el nen, bueno, un pastor de baix de Villec, que en diuen el Pau de Cal Pallarès, que pasturava les vaques allà dalt, a Bastanís, fa això aquests anys, i va donar un moment, com totes les tradicions, llegendes de la Mare de Déu, moltes, que va ser de que va haver un toro, el brau, que està escarbant allà en un lloc i s'hi acosta i troba la imatge de la Mare de Déu.
Uh-huh.
Se l'agafa, se la posa al sarró, se l'emporta cap a Villec, però noi, quan arriba a Villec, diu que la imatge no era el sarró, i se'n torna cap a Bastanís i la torna a trobar allà dalt. I clar, això què vol dir? Que interpreta de que allà s'hi ha de fer una església i llavors es posa en contacte amb el bisbat de la Seu, etc, etc, i com en tants moments i tantes aparicions o troballes de Mare de Déu, construeixen allà l'ermita de la Mare de Bastanís,
aquests
anys.
Això és la llegenda.
Això és la llegenda. Però sempre hem de tindre en compte que les llegendes o històries sempre hi ha un missatge al darrere. Sempre. I si no sabem llegir la història de la Mare de Déu, de les de tradicions aquestes sense missatge, es queda amb una cosa popular i res més.
No?
I aquí hi ha un missatge de que allà també la Mare de Déu també hi arriba, també hi és, als peus de la Serra del Cadí.
Vale. Què se'n conserva en l'actualitat del santuari original?
Bueno, de l'original pràcticament hi ha l'absis romànic, que està adossat el que és actualment la Casa Colònies, que abans era hospederia. Tinguem en compte que allà hi vivia un hospeder i acollia la gent que pujava en el santuari i alhora vivia de les terres d'allà. I a més, encara, per viure ell a l'hivern amb un roquet, anava per aquells pobles a recaptar queviures per poder subsistir ell allà al santuari de Bastanís, però acollia la gent. Llavors, del santuari queda això, l'absis que està adossat a la casa i després l'església, com s'ha anat mantinguent amb el temps.
Uh-huh. I de la imatge de la Mare de Déu?
La imatge de la Mare de Déu, aquesta, clar, va tindre, el santuari va tindre dos destrosses prèvies abans de la guerra del 1936, que va ser pels francesos. Si no recordo malament, pels anys, em penso que una primera destrossa va ser l'any 1790 i l'altre el 1804 pels francesos. I el 1936 la imatge de la Mare de Déu va ser cremada i va ser el 1946, em penso, més o menys, que va ser reconstruïda i tornar-la a posar. Però la imatge autèntica no existeix.
Qui la va fer, la nova?
Això sí que no ho sabria dir. Això que hi ha un llibre, ara no recordo el nom, a veure si ho trobessa per aquí, però no sé si és que ho puc recordar, no. Ara, en aquest moment, no. No ho sé.
I què ens transmet aquesta imatge de la Mare de Déu?
Bé, la imatge és un estil, com en tantes imatges, amb el nen a la falda i a la bola a la mà del món. Què transmet? Mira, nosaltres només podem dir, de Bastanís, tota la gent que ha pujat a Bastanís, tots els grups de colònies que hi són, des de l'any 1974 fins ara, sempre, per la gent que ha anat passant, hi ha hagut una devoció a la Mare de Déu, de tal manera que les colònies actualment, sense la imatge de la Mare de Déu, sense la presència d'ella, no tenen sentit ja. I forma part, i això ho diuen els himnes que fem, els nens a la pregària al vespre, o el que sigui, és una monitora més dins el contorn de colònies que allà s'hi organitzen.
És una Mare de Déu que aixeca molta devoció.
Sí, a més, vull dir, i això es veu també sobretot pel dia de la plec, que és el primer diumenge de maig, per totes les contrades de venen gent, tots aquells pobles de la Cerdanya, i antigament encara fèiem romeria que venien de tots els pobles amb la seva creu processional, etc.
El dia de la plec, del qual vostè parla, sempre es canten els goigs.
Sí.
Què ens transmeten aquests goigs?
Bé, els goigs, com tots, les lloances a la Mare de Déu, i alhora també, doncs, aquest poder de curació que, per exemple, la Bastanís diu que és pels herniats, per algun miracle que s'ha obrat allà, d'alguna persona que ha viscut un moment de necessitat i que protegeixi tota la contrada, totes les persones i els pobles, etc., que es feien presents allà. I a més surten els bojos, surten els noms dels pobles i això.
Parla de que des de fa uns anys hi ha una casa de colònies.
Sí.
Està oberta tot l'any?
No, la casa de colònies aquesta va ser el 1974, feia 2 anys que estava pràcticament abandonat, santuari i hospederia. Llavors va ser, des del bisbat, que se'ns va demanar a veure si podíem, des del servei de colònies antiga, llavors, si podíem mirar d'organitzar allà o arreglar la casa per colònies. I va ser aquell moment que ens vam engrescar i des de llavors ho anem portant. I l'hem tingut de reestructurar tota, pràcticament tota, de la manera que està bé, etc. No?
Quina cabuda té?
Ara, actualment, legalment, són 76 places, però s'ha fet ampliacions. El moment que es va autoritzar, que la van legalitzar, en aquell moment, però s'ha anat ampliant. De tal manera que s'ha fet un refugi, s'ha fet altres dependències per poder dormir, s'ha fet nous locals, tot el que s'ha enfonsat, tot s'ha aixecat de nou.
D'on provenen els nens que fan colònies?
Bé, els nens aquí venen de tot arreu, perquè aquí sí que no mos cal demanar fer propaganda, perquè normalment sempre tenen preferència els del bisbat. I aquest any mateix, per exemple, aquest any ha començat un grup d'Ibars, els grupament Escolta Ibersenc, després han passat 2 de Bellvís, Gramunt, Guissona. Ara, en aquest moment, són els de el Gaspar de Portolà de Balaguer. I la setmana que ve comencen 14 dies els de l'Esplai Santa Maria de Núria, Santa Maria de Balaguer, fins al dia 12 d'agost. Tot l'estiu han estat plens.
Tot l'estiu és juliol, agost, setembre...
Sí. No, el setembre ja no. El setembre, llavors, més aviat... I ara al juliol també hi ha una escola de pares que hi aniran una setmana, també. Però al setembre llavors ja són grups de famílies que van a passar algun dia o coses així, o cap de setmana i tal.
I els monitors d'on provenen?
Els monitors venen tots dels centres corresponents, siguin de cada poble. De cada poble ha de portar els monitors, com les cunyeres, que s'ho van tot, i cada grup és responsable de la casa i de les instal·lacions i de tot el que hi ha allà.
És molt visitada durant l'any aquesta...
Bueno, durant l'any, a l'estiu sobretot puja molta gent cada dia i sobretot més que res ara l'agost i el setembre, de tal manera que hi ha dies que potser hi ha 25 cotxes aparcats allà que estan visitant la Mare de Déu, el santuari, l'entorn, o pugen a fer un dinar perquè hi ha tota una zona de pícnic perquè puguin allà córrer carn, taules, etc.
Per tant, també és un gran atractiu turístic
pel municipi. Sí.
Altres celebracions que es facin durant l'any a Bastanís?
Bueno, no, fora de la plec i el temps que hi ha a les colònies, bueno, sí, a vegades coincideix amb una boda, amb una primera comunió, això, vull dir, van per aquí. Ara, per exemple, aquest any tindrem una boda de dos monitors que es van conèixer pràcticament allà i volen fer la celebració allà dalt, a més amb un estil molt bonic, que és que no volen regals de ningú i inviten a tots els monitors, que poden ser 200 o 300 persones allà, un dissabte.
Hi ha algú que es digui bastanist?
Sí, se'n troba de tant en quant, se'n troba alguna persona. Jo una vegada, estant per allà, em va vindre una nena que es deia Bastanist, Maria Bastanist, i aquest any em va dir una altra persona, no sé d'on, que també he trobat una altra també que es deia Bastanist.
Així que, de moment, se'n coneix un parell.
Sí, segur, això segur.
I se sap per què se'ls ha posat aquest nom?
No, això no. No. I després, vull dir, també, un altre aspecte important és quan parlàvem de la devoció, perquè fa un parell d'anys, l'any passat, vàrem tindre un accident una mica greu allà dalt, amb un treballador podant els arbres, va caure de dalt i va tindre fractura de 7 costelles, i va tocar el pulmó i van poder arribar els serveis mèdics ràpids amb helicòpter i portar-los cap a Barcelona. I després, vull dir, aquest noi el primer que va dir caure a terra quan estava encara una mica inconscient, diu, aneu a encendre un cir de la Mare de Déu. I els treballadors tots allà al davant de la Mare de Déu invocant, i cap d'un mes ja tornava a estar a casa.
Ja s'havia recuperat del tot.
Molt. I llavors, vull dir, va voler pujar un dia, vam fer tota la colla d'amics i d'això allà dalt, una celebració d'acció de gràcies davant del fet d'aquest, no? I sobretot, engresqueu-vos alguna vegada per fer una sortida per allà dalt, i si mai hi aneu i està tancat, aviseu que algú que hi vagi, que avisi, perquè direm on és la clau, perquè puguin entrar al santuari, puguin fer la visita a la Mare de Déu, o si algú hi vol passar un cap de setmana amb tranquil·litat. I això també hi ha un petit espai, que és un refugi, que són per 10-12 persones, molt bé, íntim, acollidor, i poden passar un cap de setmana bé, molt bé, íntim.
La clau es pot demanar a Montellà?
No, en principi me la poden demanar a mi directament, que els direm on és, perquè hi ha una casa que la té allà a vora Martinet.
I també, doncs, cal destacar la natura que envolta aquest santuari.
Els prats, el cadí, bé, i tot el bosc, i els ocells, i les bestioles, i en fi, l'encant del matí, del vespre, tot.
El paratge és molt bonic. Moltes gràcies.
De res.
Bon dia.
Un altre.
Així finalitzem el programa Indrets, que avui ens ha portat fins als santuaris de la Mare de Déu del Boscal, situat a la comarca de l'Alt Urgell, i també fins al santuari de la Mare de Déu de Bastanist, situat a la Cerdanya. Que passin un molt bon dia i fins la propera setmana.